Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Us informa Júlia Julbe. Ja hi ha acord entre Junts per Catalunya i el Partit Socialista. La firma s'ha efectuat aquest matí per part del secretari general de Junts, Jordi Turull, i el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, a Brussel·les. A aquesta hora està previst que el número 3 del PSOE comparegui per donar més detalls sobre el pacte amb Junts per Catalunya. La compareixença està convocada a l'hotel Sofitel. Ara mateix estem molt pendents, per tant, d'aquesta compareixença. Les imatges que estem veient en directe, veiem com els mitjans de comunicació estan preparats tot a punt per aquesta compareixença del secretari d'Organització del PSOE. Per tant, n'estarem molt pendents i d'aquí a 2 hores, a les 2 del migdia, serà Carles Puigdemont, en aquest cas, qui ofereixi una roda de premsa on explicarà els detalls d'aquest acord. Serà el Press Club de Brussel·les. És el lloc precisament on va fer la primera roda de premsa dels exiliats l'any 2017. Un acord d'investidura que inclou el compromís dels socialistes espanyols d'impulsar una llei d'amnistia que englobi els responsables i els ciutadans que abans i després de la consulta del 2014 i del referèndum del 2017 han estat objecte de decisions o processos judicials vinculats a aquests esdeveniments. Segons aquest mateix acord, en l'aplicació de la llei es tindran en compte les conclusions de les comissions d'investigació que es constituiran la pròxima legislatura en la mesura que es puguin derivar situacions compreses en el concepte de laufer o judicialització de la política. Totes dues parts, per tant, es comprometen a obrir una nova etapa per resoldre el conflicte català. Veiem a hores d'ara com està entrant el secretari d'Organització del PSOE a la sala de premsa per oferir més detalls d'aquest acord. Us ho ampliarem una informació als següents butlletins i també tot seguit a la caravana. I atenció a les declaracions que acaba de fer la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el pacte entre PSOE i Junts.
Y el camino es entrar en una dictadura. Han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro, nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina, y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Entonces, cuando uno piensa que es exagerado, pues vive en un mundo feliz, en el mundo de ayer.
I les reaccions a aquestes declaracions per part de la Moncloa no s'han fet esperar. El director del gabinet de la presidència del govern espanyol, Òscar López, ha acusat Ayuso de trumpisme. En un missatge a X, l'antic Twitter, López adverteix que tot té un límit i no es pot parlar sense mesurar les conseqüències. Ha afegit que cal, per tant, que el PP aturi aquest tipus de discursos abans no sigui massa tard. I política a banda, tot i que amb la mirada posada, com dèiem, a Brussel·les, preguntes, més qüestions. Continuem pendents del Pròxim Orient. L'última hora, segons The New York Times, és que Hamas està negociant un alliberament d'hostatges amb Israel a canvi de 3 dies de pausa. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu va dir dimarts passat que no accediria a cap treva humanitària sense l'alliberament d'hostatges. Qui s'ha unit a la petició d'alto al foc ha estat el president de l'autoritat palestina, que ha demanat aturar el genocidi contra el poble palestí. Les 12:05, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Ja sabem qui arbitrarà la 13a jornada de Lliga. Busquets Ferrer serà l'encarregat de dirigir el Barça a la Vés d'aquest diumenge a Montjuïc, assistit al VAR per Ortiz Arias. Per cert, aquest àrbitre, al qual el jugador del Girona, David López, ha demanat disculpes en un comunicat a les xarxes socials. Precisament els gironins jugaran dissabte a les 2 al camp del Rayo Vallecano amb l'arbitratge de González Fuertes, assistit al VAR per Alberola Rojas. A segona divisió, l'Espanyol juga diumenge 6:45 al camp de l'Osca sota la direcció de Fuentes Molina. Encara sobre l'Espanyol, el club prepara una revolució al seu futbol base. Segons el mitjà La Grada, Fran Garagarza, director esportiu de l'entitat, vol que Miquel Azparren, actual responsable de la cantera, plegui del seu càrrec. Els noms que estarien sobre la taula són el de Fran Navarro, màxim responsable del futbol base perico entre 2017 i 2020, i Àlex García, que va ocupar el càrrec l'any 2012 i que, de fet, va treballar amb Navarro l'any 17. El mitjà també apunta que Azparren no deixaria el club, sinó que seria reubicat en una nova posició.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, a la 1:00 PM. Us informarem de tots els detalls sobre aquest acord entre Junts per Catalunya i el PSOE, que, com dèiem, la firma s'ha efectuat aquest mateix matí per part del secretari general de Junts, Jordi Turull, i el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, que a hores d'ara està oferint una compareixença de premsa des de l'hotel Sofitel a Brussel·les per donar més detalls sobre aquest acord entre les dues parts. Ara mateix la caravana seguirà molt pendents d'aquesta informació. Nosaltres ho ampliarem a la 1.
Ràdio Estel. La caravana, amb Joan Trias.
A aquesta hora podem escoltar Santos Cerdán, número 3 del PSOE, que està valorant, de fet ja han començat a fer-li preguntes, aquest nou acord entre el PSOE i Junts per Catalunya.
Con la ley de amnistía y ahora que es la forma de cara
a el acuerdo es un acuerdo político y es un acuerdo también por la ley de amnistía, ¿eh? Es conjunto. Evidentemente lo que hemos firmado esta mañana es el acuerdo político entre los dos partidos. Quiero recordar que esto es un acuerdo entre partidos, Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya. En los próximos días ya no nos corresponde a nosotros marcar el calendario, sino el propio candidato a presidente del gobierno, el presidente en funciones Pedro Sánchez, es el que tendrá que contar con la presidenta del Congreso, decirle que tiene los votos suficientes y es ella la que tiene que convocar el pleno.
Le quería preguntar si usted ha hablado de que este pacto da a entender que abre una situación de estabilidad entre el PSOE y Junts. Se ha acordado que este acuerdo de alcance a toda la legislatura, es decir, que no sea un pacto solo para la investidura, sino que...
No, por eso lo que quiero decir, y lo he dicho antes en mi intervención, el acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Hemos hablado de dar estabilidad a la legislatura de 4 años.
Motivo de la Sexta en directo para el Rojo Vivo. A lo largo de esta semana las negociaciones han sido muy intensas. El lunes parecía que se acercaba mucho las posturas, pero salió una decisión del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón. ¿Este pacto y este acuerdo de la ley de amnistía beneficiaría entonces a Carles Puigdemont en estas nuevas causas? Y si nos podría también confirmar si esta ley de amnistía y este pacto debe ser firmado también por el resto de socios parlamentarios del PSOE. Gracias.
Claro, es evidente que la ley de amnistía tiene que ser firmada por los partidos que quieren apoyarla, ¿no? Y por lo tanto, esperaremos ahora a presentarla al resto de grupos políticos que apuestan también por esa ley de amnistía, que la revisen y cuando esté firmada, pues daremos a conocer ya los resultados. Pero evidentemente, como bien dice, ha habido muchas jornadas de trabajo, el trabajo ha sido duro, ha sido intenso y bueno, el objetivo final se ha conseguido. De que nosotros estamos muy contentos con el acuerdo, estamos muy contentos pacto y Junts per Cat también está contentos con el pacto. No era fácil llegar a un acuerdo entre dos formaciones tan diferentes, pero insisto, han sido semanas de trabajo muy intenso, muy duro y afortunadamente hemos conseguido llegar a un acuerdo satisfactorio por ambas partes.
Santos Cerdán, que està valorant d'aquesta manera, podreu recuperar més sobre el que ha dit Santos Cerdán als serveis informatius d'aquesta casa, però bé, fer-ne un resum, perquè ha dit que tot plegat és un punt de trobada per al benestar dels ciutadans, un acord que arriba en un moment clau per al país. També ha recordat que els espanyols van dir que no a un govern del Partit Popular i de Vox, no al retrocés o a la crispació, i van dir que sí al progrés. També ha dit Santos Cerdán, número 3 del PSOE, qui ha liderat aquesta negociació amb Junts per Catalunya, que el conflicte a Catalunya segueix sense resoldre's i que ara estan preparats per obrir una etapa històrica, diuen. El nostre objectiu, diu, és obrir una legislatura que ens permeti avançar cap a un país millor. Sobre el pacte, Cerdán també ha dit, només des de la negociació es poden resoldre les desavinences. A més, a hores d'ara, ha dit que el que han firmat és un acord de legislatura i, per tant, d'estabilitat durant 4 anys. Per tant, no només per donar el vot a Pedro Sánchez com a president del govern, sinó per tota la legislatura, i que la llei d'amnistia ha de ser firmada pels partits que vulguin recolzar-la. Quan estigui revisada pels altres partits, doncs es donarà tot plegat a conèixer. Aquesta hora que volíem valorar-ho tot plegat, aquestes paraules de Cerdán, un dia com avui, que s'assigna aquest acord entre el Partit dels Socialistes i Junts per Catalunya per investir Pedro Sánchez abans del 27 de novembre, recordem, data límit per la investidura de Pedro Sánchez, i ho volem fer amb el politòleg i periodista Carles Heredia. Carles, què tal? Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Com valores tot el que està passant un dia com avui? Com valores aquest pacte?
Doncs just ara he acabat de llegir així ràpid, perquè acaba de filtrar-se ara mateix el text d'aquest acord.
Sí, senyor.
I la veritat és que és un acord que és superior, evidentment, al que es va assolir fa unes setmanes amb Esquerra Republicana. Però bé, té algun interrogant encara.
Com quin?
Un dels interrogants seria, primer, que la llei d'amnistia encara no s'ha filtrat al redactat. Uh-huh. I aquí és una cosa molt important sobretot des de l'independentisme, no? Que aquesta llei ha d'incloure tot, i no només a tothom, i no només estem parlant dels casos de l'Aufer, que s'han parlat en aquests dies, sinó sobretot també a l'independentisme de base. Les desenes, centenars de persones que han estat o condemnades o tenen judicis pendents, doncs, per manifestacions, i a vegades és difícil on posen la barrera, si aquesta manifestació era independentista o no. Aquí hi ha casos que encara no queden clars del tot, a part, evidentment, suposo que s'inclouran, però dels CDRs. I de l'altre, clar, el redactat d'aquest acord, el que exposa és que hi haurà negociació, tampoc diu o explica molt bé com serà aquesta, i que cada partit proposa unes coses molt diferents unes de les altres. Mm-hmm. És a dir, Junts proposa un referèndum d'autodeterminació emparat en la Constitució, i el PSOE proposa una consulta emparada en l'Estatut del 2006. Mm-hmm. Clar, hi haurà negociacions, però què? Com s'articula això? És una mica encara difús i difícil encara de poder valorar si no hi ha més dades.
Sí, com sigui, Carles. Jo també m'estic intentant llegir rapidíssimament aquest acord que s'ha arribat a filtrar a alguns mitjans. Algun d'ells, per exemple, ha estat a Nació Digital, que diu que l'acord entre el PSOE i Junts, signat aquest dijous per Jordi Turull i Santos Cerdán, a Brussel·les acorda resoldre, obro cometes, el conflicte històric entre l'Estat i Catalunya, a canvi que la formació que lidera Carles Puigdemont contribueixi a la governabilitat de l'Estat. També, sovint, aquest acord hi apareix la paraula històric. És tan històric com sembla, Carles?
Clar, aquí hi ha una cosa. Deixa'm ser una mica l'advocat del diable, perquè, a part d'això, sempre i quan contribueix a la governabilitat de l'Estat, i després hi ha aquest apartat que diu que cada partit proposa una cosa diferent, però, clar, sabent els antecedents, és molt fàcil de dir, mira, jo no em moc d'aquí, tu no mous d'aquí, el PSOE no es mou d'aquesta, i que aquest acord es trenqui. És a dir, que potser falta, tot i que s'inclou el relator, mecanismes de que sigui un acord històric de veritat que pugui resoldre el conflicte democràtic de l'Estat espanyol i Catalunya. És a dir, no sé fins a quin punt està prou travada aquesta negociació perquè valgui aquesta investidura, que és el que ofereix més dubtes.
Creus que pot generar discrepàncies en el si de no només de l'independentisme, sinó del mateix Junts per Catalunya, un pacte com aquest?
Home, jo crec que l'independentisme de base segur que sí, i segurament dintre de Junts per Catalunya, la banda, doncs, doncs, més independentista o que s'ha anat adherint aquest moviment els últims anys, doncs clar, crea dubtes, perquè cap i a la fi per resoldre el conflicte polític la millor solució, la més democràtica, és que hi hagi un referèndum d'autodeterminació. I això no s'ha acordat. El que diu el pacte és que uns defensen aquest referèndum i els altres defensen una consulta. Clar, aquí no diu quina de dues coses s'ha acordat. No s'ha acordat, es diu que seguirà parlant, i clar, doncs jo crec que molta gent dirà, home, estàs donant la investidura al govern del PSOE, que recordem que també ha estat reprimint durament els catalans els darrers anys, i a part dels incompliments que ha tingut històricament aquest partit, a canvi d'un acord que tampoc fixa doncs, una data o almenys un termini per fer un referèndum d'autodeterminació, sinó que es diu que es parlarà i cada partit defensen dues coses totalment diferents. Jo crec que per aquí hi haurà una mica de conflicte entre l'independentisme de base i els partits majoritaris.
Santos Cerdán, que acaba d'acabar aquesta roda de premsa, aquesta compareixença després de les preguntes dels companys periodistes que són a Brussel·les, acaba de dir també que serà el Constitucional qui ho revisarà tot plegat, però que des del PSOE veuen que sí que ho és de Constitucional.
Clar, i aquí un altre tema que ja em remeteixo a la llei d'amnistia, que encara no ha sortit tots els articles. Clar, aquí és on per fet que hi ha que aquesta llei acabarà, doncs, posant-se en efecte, no? Però hi ha molts passos previs. Quant de temps és capaç l'entramat judicial o la dreta de paralitzar-la? Senat, Congrés, diversos mecanismes que tenen. Després, i a l'hora de la veritat, quan sigui el moment, tothom votarà a favor. Inclús pot haver el cas que hi hagi una part del PSOE que ja ha posat dubtes sobre la taula, que es pugui tirar enrere un cop ja estigui l'investidura feta. És a dir, que això, ojo amb això també. I a banda, un cop aprovada aquesta llei, què passarà amb el Tribunal Constitucional o altres mecanismes, que ja hem vist que els darrers anys, darreres dècades, hem tingut molts exemples, i tot això ha de passar en 4 anys. No sé si clar, el tema és si aquesta llei d'amnistia es pot posar en efecte, i a més hi ha molts judicis pendents, i durant aquests 4 anys, o 2 o 3, o els que hi hagi, fins que tot el procés s'apliqui, pot haver gent que entri, però no. És a dir que això també s'ha d'anar molt en compte en què aquesta llei estigui prou travada.
Deixa'm fer-te 3 darreres preguntes, Carles, que suposo que a hores d'ara els politòlegs i els periodistes, i encara els que sou les dues coses a la vegada, us ha girat feina de cop en un dia com avui després d'aquestes declaracions de Santos Cerdán. La primera és, què esperes que digui Puigdemont aquesta tarda a les 2 del migdia quan surtin compareixents a explicar-ho tot plegat?
Doncs a veure, evidentment, com queda clar amb el text, que és un acord històric, i això s'ha recalcat molts cops en aquest text. Evidentment ho és, estem molt per endavant de les negociacions que va haver el 2019, aquesta taula de diàleg que no va anar enlloc, o inclús del pacte que va fer una o dues setmanes, no me'n recordo, amb Esquerra. Ara bé, no ho sé si fins a quin punt això, com hem dit abans, si la seguretat que dona aquest pacte. Però suposo que parlarà que realment és veritat que amb el text doncs s'expliquen temes històrics de les relacions Catalunya-Espanya que ell mateix va dir en la seva última compareixença que va fer Carles Puigdemont. Això també doncs, ho mantindrà. És evident que han tret un pacte doncs, que realment és un pacte molt millor que els que hi havia fins ara, però clar, suposo que ell defensarà la seva postura que permet el referèndum d'autodeterminació. Però aquí és on jo expreso els meus dubtes. No està prou garantit.
Amb aquests dos dubtes expressats, Carles, Junts per Catalunya, que va criticar tant de forma directa i indirecta l'acord amb Esquerra Republicana, l'acord del PSOE amb Esquerra Republicana per Suau, i ells prometien tant un pacte històric, com així defensen un dia com avui, creus que Junts ha tornat a virar una miqueta més cap al convergentisme?
Clar, jo el que veig és que Junts, diguem-ne, que és un partit que hi ha diferents sintonies i diferents sectors. Hi ha un sector que està molt, molt a gust amb una espècie d'autonomisme avançat o postprocessisme, això és evident. I jo crec que aquest acord el que al final acabarà passant és que tornarà a Catalunya als límits del que era abans l'autonomisme, no? El que era doncs, no? Negociacions per l'estatut, monetàries, és a dir, que això hi ha una part de Junts que li va molt bé, però clar, s'ha postulat com a defensor de la via doncs, de l'autodeterminació independentista, i això sí que crec que hi haurà tensions internes en el partit. Sí que ha virat, evidentment, jo crec que sí, a nivell global, cap a l'autonomisme. També és cert, i aquí he de ser sincer, que l'acord és millor que el que va fer Esquerra Republicana, perquè almenys aquí es parla d'autodeterminació. Hi ha una aposta més clara, doncs, pel reconeixement del conflicte polític. L'altre pacte només parlava de seguir amb la taula de negociació, que amb els antecedents que tenim, doncs, eren bastant, bastant minsos. Hi ha el verificador internacional, o relator, com es vulgui dir, però, clar, hi ha una mica la por, doncs, que tot això porti al tancament definitiu del procés, d'aquest període de lluita del poble català, i que ens porti amb un, de nou, aquest oasi català que durant tants anys va regnar la política catalana. I aquest és la gran por que genera aquest acord.
Ja, sí, les dues darreres, per fer-te les dues darreres preguntes, anem cap a Madrid. Ho dic perquè avui Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, ha estat al programa de Susana Griso i ha dit això.
¿Qué tiene que decir usted de ese acuerdo? Poco sabemos a esta hora del contenido del mismo.
Claro, vais a saber poco porque hay que ser prensa del régimen para tener la información a priori y ya marcar la opinión pública, cosa que os dignifica. Y el camino, Susana, es entrar en una dictadura. Han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro, nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina, y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Y yo entiendo que la gente puede decir que exagerado, ¿no? Sobre todo porque cuando uno piensa exagerado. Que no es así, claro, yo vas por la calle y todavía no te están viendo el DNI, claro, sí, no estamos en eso aún. Entonces, cuando uno piensa que es exagerado, pues vive en un mundo feliz, en el mundo de ayer. Cuando uno ve hacia adelante lo que hay es cuando da mucha tristeza y pensamos cómo hemos llegado a esto. Hace cosa de 3 semanas, un mes, el hecho de que una persona fuera a ver a Puigdemont a Waterloo era un grandísimo escándalo. Ahora ya hay un peregrinaje constante de políticos. Es más, un tipo como Puigdemont, un prófugo de la justicia, que odia a España, que van contra España, contra todo lo que es español, va a decidir el futuro de España y va a tener allí el lord de multitudes, aplausos, porque va a decidir el futuro. O sea, hemos pasado de que en un mes algo que era escandaloso, que era simplemente reunirse con él, ahora sea lo normal. Imagínate que no pasará en los próximos 4 años. Hoy en día un periodista habla y luego dice, bueno, cuando ya no está en la cámara, dice, bueno, en realidad yo lo que opino es... Se comienza por ahí. Luego ya empieza a haber unos periodistas... Esta mañana hay unos periodistas que tienen más información que vosotros. Hoy hay unos periodistas que reciben el argumentario de la Moncloa todos los días, que marcan la opinión, y como tú no sigas la opinión de esos periodistas, te persiguen.
Abans de preguntar-li l'opinió a Carles Heredia, dos cosetes. Isabel Díaz Ayuso fent promoció del Què pone en tu DNI 2.0. Això primera, i el segon que deia Díaz Ayuso, res, només recordar-li el 2017 quan hi havia actes judicials a diferents llocs de Catalunya abans de presentar-se el magistrat de torn o la policia de torn, tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil, allà hi havia càmeres, i per cert, hi havia càmeres de Susana Griso, per cert, avisades abans que la Policia Nacional. Carles, parla de premsa del règimen i de nos han colado una dictadura per la puerta d'atrás.
Bé, hi ha moltes coses a dir sobre aquestes declaracions. Per mi la principal és que no, encara no han pogut pair ni podran pair mai el que va significar l'1 d'octubre. Tot el que va fer el poble de Catalunya, com va doncs poder vèncer en aquell moment l'Estat, tot i que després, a l'hora de la veritat, doncs, els dies posteriors no es va fer el que s'havia de fer, però aquell cop tan fora a la seva Espanya del règim del 78, és una cosa que no podran pair mai. I que, a més, no només no poden pair aquest l'1 d'octubre i tot el que va significar, però, a més, doncs va haver part del govern que es va exiliar, que era Puigdemont, entre d'altres, sobretot Puigdemont, que és la peça de Casa Major, i que ells van prometre i tenien l'esperança que acabaria pagant davant la seva justícia pels seus actes, i que pugui haver la possibilitat que se'n surti, que no, per ells és una cosa que no poden assumir. Per això tots aquests brots, protestes i brots de violència que no han hagut aquests dies a Madrid venen per això, perquè és una cosa que no entra dintre de la seva concepció. És el primer, sí, cosa que no poden pair.
I ara sí, la darrera, ara que ens parlaves de les darreres nits a Madrid, abans li preguntàvem a un altre politòleg com Xavier Torrents si esperava que avui tornessin les manifestacions a Madrid, i si la violència s'havia acabat, com vam poder veure ahir, tot i que hi havia càntics neofeixistes i d'extrema dreta, però és veritat que l'extrema violència que havíem vist les darreres nits es va apaivagar d'alguna manera. Xavier Torrents ens deia que era molt probable que avui tornés de manera immediata la violència que havíem vist, inclús una miqueta més, no només per un dia com avui, en què s'ha signat ja definitivament l'acord amb Junts i que fa més evident que mai que l'amnistia tira endavant, sinó perquè, a més, jo no n'era conscient d'això, però, a més, un dia com avui fa exactament 85 anys de la nit dels vidres trencats.
Bé, hi ha un tema que segurament avui hi haurà gent. També és veritat que bona part d'aquests manifestants són gent més aviat de classe mitjana alta, que tenen diners i que potser fan de pont, perquè Madrid va ser festa ahir, és un divendres, i ui, potser ja no està en dia per manifestar-se. Però bé, evidentment, hi ha el nucli aquest d'extrema dreta que lidera les manifestacions, que hi seguirà sent. No sé si quan s'hi seguiran, si serà com mobilització continuada, no? Continua, que deien Vox amb les seves i aquestes organitzacions que té com revolta en les seves publicacions. Segurament pot ser que sigui avui el dia X de més manifestacions i incidents, o pot ser que sigui el dia de la investidura, que també pot ser l'altra opció, que també podria ser de cara a la setmana que ve. Mm-hmm. Però bé, és evident que seguirà l'extrema dreta mobilitzada amb el discurs aquest de l'Ayuso, no? Venent-se com defensors de la democràcia i parlant de dictadura, copiant una mica fins i tot el discurs que ha tingut molts cops l'independentisme o l'esquerra, volent-ho apropiar-se'l cap a la dreta, quan ell sempre, aquesta idea d'Espanya, sempre està relacionada, de fet, amb la dictadura i amb la falta de drets democràtics.
Carles Heredia, politòleg, periodista, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a analitzar tot el que està passant les darreres hores. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada i moltes gràcies a vosaltres.
27 minuts que passen de les 12 del migdia.
Bravo.
Gràcies, eh?
Bravo, molt bé, molt bé, molt bé.
Com estàs?
Molt bé, avui venim a parlar de política.
Què feu? Us esteu fent gestos?
Què esteu fent?
Us esteu fent gestos?
La gent sap qui sóc. Vols que faci veure que sóc algun polític o alguna
cosa? Aneu a París, escolta'm una cosa.
Merda, ho has dit, tio.
Ja ho tenim, això.
Si no hauríem pogut fer alguna cosa. Què passa?
Anem a publicitat i veiem què fem ara, va.
Mare de Déu, avui.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5. La Food Track amb Arnau París.
Arnau París, què tal?
Bon dia, com estem?
Bé, home, de politiqueig.
De polític, sí, massa. Portem massa politicada.
Déu-n'hi-do.
Porto aquí estona empapant-me de la rigorosa actualitat.
No? Ja et tocava, no? Una
mica. Ja em toca, sí.
Perquè no pares amb la cuina.
Últimament he vist molt desconnectat de tot això.
Ai,
Déu meu. Del món en general.
I no saps el que vius.
No, és que saps, jo també ho penso. Saps què m'ha passat? És que he estat
què?
3 dies...
Ja m'ha robat el boli.
3 dies tancat. De 10 del matí a 7 de la tarda al Fòrum Gastronòmic de Barcelona, tu.
Ep.
Tema sèrio.
Vam tenir Olma Giró aquesta setmana.
I què va fer? Què us va explicar la Olma?
Mira, ens va explicar...
Vaig sentir que parlava de les croquetes de panetone, no?
Sí, senyor.
Vale. Què li van semblar? Tu les has tastades o què?
Jo les he tastat.
I què?
Però t'he de ser sincer.
Digues, vols parar el micro, per ser sincer, o... Digues, què, digues, va!
A mi no em van acabar de convèncer.
Vale, bueno, però ja, audiència, ja sabem que el Joan no seria el nostre referent gastronòmic d'aquest programa, amb la qual cosa...
Què li passa a aquest noi?
No, jo només... Jo dic veritats. Aleshores, proveu-les, és a dir, les coses s'han de provar.
No, evidentment.
Vale, s'han de provar.
Una cosa és que a mi no m'agradés. Jo no diré mai, mai, que una cosa és dolenta a la cuina.
Ah, bueno, parles de... Però en altres aspectes sí que diràs que algú és dolent o no.
Sí, home.
Vale, perfecte. Vale, aleshores, jo us haig de dir... Jo les vaig... Això és que queden 6 minuts?
Això és que queden 7 minuts.
Mare de Déu. Jo el que us haig de dir és que les vaig tastar...
I què?
Vale, és a dir... Jo no me'n fotaria un plat, però com a un guinyo per unes postres em va semblar una idea superbona i superguai, la veritat. Però és veritat que sí, que com plat sencer doncs, t'agrada molt i més suc col·locat a sols. Que,
no, em vaig provar mitja, tant... imagina't.
Eh?
Em vaig provar mitja.
Què?
Perquè ens la vam partir aquí amb l'aquí.
Ah, o sigui, va arribar fins aquí. O sigui,
sí,
va
arribar fins aquí.
Clar, va arribar... O sigui, és que ni que sigui la millor croqueta del món, si la fas viatjar i te la fots al cap de dues hores...
Aquesta
de...
aquí al costat, Fira Montjuïc, eh?
Bueno, però saber a quina hora la van recollir, que no et va arribar tu. Igual et va arribar inclús l'endemà, tu.
Una hora, clar, no, una hora tard, segurament.
Una hora tard, hi ha fred, sí. És que qualsevol cosa, hi ha freda i fora de puesto, no és recomanable.
Sí, ens va parlar el Magiró, que no he pogut provar-ho, però em va agradar moltíssim la idea de la guaiosada.
La guaiosada, hòstia, sí. És que més... Aquí
em va agradar molt.
Aquí hi ha història amb la guaiosada, perquè, bueno, això ho ha fet la gent de The Bachelor Society, amb el seu guaio Kobe, però l'artífex, la mente pensant, és Xesc Reina.
Ep,
n'hem parlat de Xesc Reina o no?
No.
És el mestre embotidor, es diu embotidor, el que emboteix.
Sí, el que emboteix.
És el mestre...
Embotista.
Xarcuter, mestre Xarcuter. Ah, mestre Xarcuter per excel·lència.
Ara.
En la distància curta és un tio superguai.
Sí?
I de fet fa...
A la llarga no tant, eh?
A la llarga no, perquè ja no el tens tan a prop i llavors no t'arriba a la sobrassada. I és un tio que vaig anar a visitar a la seva finca a Mallorca, bueno, ep, a Can Company, que és per qui treballa, fa cosa d'un any. Mm-hmm. Em va ensenyar els porcs, ell treballa allà en Port Negre de Mallorca.
Boníssim.
I és molt hype, perquè tu vas a veure els porcs que viuen assalvatjats al mig del bosc.
Sí.
I el tio els crida i venen. És molt bèstia, després t'ensenyo un vídeo. Ho vaig borrar. El tio crida els porcs i venen. O sigui, Xesc Reina és un tio que és català, sí. Vale? Està fent sobrassada a Mallorca.
Boníssim.
Jo m'atreveixo a dir que és de les millors sobrassades que he tastat mai.
Que bèstia.
I és un tio que sempre va un pas per davant en tot. Ell és té molta capacitat creativa i executòria. O sigui, pensa i executa. Ara està ficat en mogudes d'hamburgueses i tal. Molt, molt i molt guais. Pues va desenvolupar el tema aquest de la sobrassada de la guaiosada.
Vale.
Jo la vaig tastar... Tu no la vas tastar, aquesta?
No.
No et va arribar, ja?
M'hagués agradat.
Van arribar només les croquetes de Pareto. Aquí. El missatger ho va jugar bé.
Sí.
La guaiosada és molt interessant a nivell de sobrassada, perquè té aquest punt de grassa, al final la grassa del guaio, de Kobe, fon molt ràpid, fon molt, a temperatura ambient és molt fluida, i per tant, quan te la poses a la boca és molt fina. A més...
És que jo no he provat, em moro de ganes per provar la carn de guaio.
Ja que no ho pots provar, i l'audiència tampoc, i estic intentant transmetre-ho l'experiència, perquè us hi acosteu al màxim. I a més és molt suau de gust, un gust molt sutil, molt suau, molt guai. Ara, també s'ho val, eh? Ara us van dir el preu o no?
No.
És que ara dubto, no voldria fotre la gamba.
De fet, ens van dir que normalment serà... D'entrada serà per professionals de la restauració, aquest
correcte
producte, que si hi ha excedent sí que se'n vendrà a particulars,
mira,
però...
Vale, crec que ara ho tinc en ment, ja. Si no recordo malament, n'han fet 400 quilos només,
sí,
vale?
Imagina't.
I no sé si sortia al voltant o per sobre els 100 euros al quilo.
Fot-li.
Vale? O sigui, és una sobrassada et sortirà, pues, no sé, 40 pavos, una cosa així. Vull dir, però
encara,
que va,
eh? Encara, eh?
Encara.
No.
Vale, molt dolenta.
Sí.
Jo vinc a parlar de l'astronomia, no fer xistes.
Ara. Escolta'm, vale, una cosa. Deixa'm preguntar-te, ja sé que ens queden pocs minuts, però vale, que tinc molta curiositat. Jo no he provat la carn de guaiú, tot i que tinc moltes ganes.
Es compren, tio, compren. No tindràs tantes ganes, si no.
No, pira't.
No és el mateix guaiú que guaiú de Kobe, eh?
Guaiú de Kobe.
Ah.
Val?
Ah.
Jo vull provar la carn de guaiú de Kobe.
Top. Tu vols anar al top?
Vull anar al top.
Tope de gamma. Més al Sant Martí, a Sabadell o Terrassa.
Això t'anava a dir. El que passa és que no sé mai...
No
seré jo qui em foti el sector de restauració en contra. Mai.
Vale.
Però aquesta cosa a mi em fa una mica d'angonieta, perquè no sé mai si me la cola o no.
Bueno, és que tot arreu te la poden colar. Mira, podem parlar de... Mira... És igual, ho dic, tu. L'únic que no sé mai si estan a Terrassa o Sabadell. Sabadell, Sabadell. Estan a Sabadell, Mercat de Sabadell.
Qui?
Carnisseria Sant Martí 1850, vale? De fet, crec que a Espanya... Ara igual foto la gamba. Bueno, no la fotrem. A Espanya hi ha molt poca gent que estigui venent carn de guaio de Kobe. És a dir, el guaio és un tipus de vaca, sí, vale? És un tipus de vaca. I el Kobe és una regió i una manera de treballar aquesta vaca.
El Japó, eh? Llavors,
tu si agafes un guaio i el cries al pàrquing de casa, no sé, a Matadepera, per dir alguna cosa, doncs això és guaio, però no és un guaio de Kobe. Serà bo? Sí, serà bo. Però no serà aquesta qualitat excel·lent.
Escolta'm.
Què passa?
Guarda't la secció aquella que em fas fer cosetes a mi, perquè ens queda un minut.
Ens queda un minut. Bueno, doncs això, sí. Si voleu guaio de Kobe, si voleu provar-ho al top, aneu al Sant Martí, sí que en distribueix. Després hi ha molta gent que distribueix guaio, que és bo igual.
Sí.
Igual no, és molt bo, l'únic que no és l'excel·lent aquest. Agafa't un dia, vés-te'n a Sabadell, o el busco per internet, segurament, i compra't... Ara hauràs de comprar 100 grams.
Com he de cuinar aquesta carn?
Foc fort, és una cocció molt agressiva, molt poc temps. Pam, pam.
Sí?
Pam, pam.
Allò de volta i volta, que diuen?
Però volta i volta, però una brasa, una paella que estigui, bueno, vermella, fer rucolat, sí, pràcticament. És així.
Una mica d'oli o planxa?
Que té molt de greix infiltrat, això. Tio. Llavors, què vol dir una mica d'oli o planxa?
O sense oli, vull dir...
Mare de Déu.
Planxa sense oli, no?
Sí, això és una vaia pregunta, m'acaba de fer. Una mica... T'he dit, una paella o una planxa ben calenta, pam, pam, i a jalar una mica sal, i a ximpun.
A no parir, gràcies, que vagi molt bé.
Ara, vagi bé, adéu.
Ràdio Estel.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a la cura del medi ambient. Som una de les empreses més sostenibles del món. Evitem, cada any, la circulació de 330 milions de vehicles privats. I tenim trens elèctrics amb el segell, emissions zero i neutres en carboni.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Passen ara mateix uns minuts, posa-li 3, posa-li 4, posa-li 6... Bé, no se sap massa bé. De 2:15 del migdia i ara mateix tornem a obrir les portes del Viure en Salut, l'espai de consulta mèdica de la caravana, i que és el moment en què descanseu vosaltres de la veu de sempre, la que sempre porta el programa, la que avui porta el programa, i respireu amb la meva veu melosa i angelical. Un espai que té vida de dilluns a dijous, que té la vocació d'acompanyar-vos i tracta de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. No ho faig jo sol, ni molt menys. Tinc amb mi el veritable protagonista d'aquest espai, d'aquesta secció. Estem parlant, ja ho sabeu, del doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la seva saviesa, la seva elegància i el seu humor, també. En directe des de Madrid, de seguida el saludem i està amb nosaltres. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia, realment tot el dia. Estem oberts 24 hores per rebre els vostres missatges i també podeu fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Molt important, aquest número de telèfon. Ja sabeu que sempre us dic que és, jo crec que lo seu, lo més intel·ligent seria tenir-lo a la nevera de casa, tenir-lo allà ben a mà, perquè qualsevol dubte, qualsevol coseta de salut, de benestar que tingueu, que tingueu aquesta pregunta, doncs podeu enviar un missatge. Aquests missatges que arriben al 663-99-30-62, 663-99-30-62, és la clau que obre la porta d'aquest espai del viure en salut. Espais per dels vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar nota de veu al nostre WhatsApp 663-99-30-62 o també un correu electrònic. És una bona opció. Podeu enviar missatges per escrit i ens exposeu el vostre dubte o pregunta i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, ara mateix és el moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Rafa. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Aquí estamos haciendo radio, haciendo lo que nos gusta, llevando adelante la semana, informando, entreteniendo y ahora, como no, poniéndonos al servicio de los oyentes para resolver cualquier duda que puedan tener respecto a su salud y su bienestar. ¿Qué paso estamos, doctor? ¿Usted qué tal? ¿Cómo lleva el día?
Estupendamente bien.
Estupendamente bien.
Este ratito contigo, mejor todavía.
Pues ya está, pues ya está. Aquí nos apoyamos mutuamente y nos damos alegría, doctor, y también a los oyentes, si podemos. Bueno, entramos en materia de salud, que es de lo que se trata este espacio, básicamente. Claro, doctor, no sé si me nota un poquito la voz, pero estoy así con este puntito en que el catarro, en que el constipado está pululando por el aire. No soy el único. Aquí en la redacción está pasando esto. Y al final es época, y durante todo el invierno, también durante la primavera, es época en que se pueden dar estos casos de constipado, de un poquito de mocos, un poquito de tos, un poquito de malestar. Yo no estoy en este punto, ¿eh? Estoy solamente con un poquito de mocos. Pero ¿cómo podemos trabajar esto, doctor?
Bueno, lo primero que tenemos de intentar es evitarlo, Rafa, ¿vale?
Sí.
Por eso siempre recordamos en el programa, sobre todo ahora en esta época del año, donde la incidencia de cuadros catarrales sube exponencialmente, y como frente a los cuadros catarrales lo único que podemos hacer es o tratamiento sintomático para aliviar esos síntomas tan desagradables que tiene, o crear los anticuerpos en nuestro propio organismo para que venza la infección lo antes posible. Lo que podemos hacer desde el punto de vista de la complementación alimenticia es mejorar esa parte del sistema inmunitario nuestro, el humoral, que se encarga de fabricar los anticuerpos. Tenerlo siempre en las mejores condiciones posibles, darle los nutrientes suficientes para que ellos, para que esta parte del sistema inmunitario funcione siempre al 100%. ¿Cómo? Con un complemento alimenticio que tiene Marnix, que es precisamente para este tipo de problemas, por los componentes que tiene.
Vale.
Por ejemplo, el que yo recomiendo lleva calostro, lleva vitamina B6, jalea real, reishi, maitake, propóleo, etcétera. Ya por todos conocido como es el Propolvit Defense.
Propolvit Defense. Juntos. Estamos hablando de un clásico de Marnix, ¿eh?
Sí, totalmente. Un clásico de Marnix, y además muy buen clásico de Marnix. Entonces, si no tienes catarro y no te quieres acatarrar, sobre todo en aquellas personas que son muy sensibles a los catarros,
sí,
o las que un simple catarro le puede alterar un problema crónico de salud que tengan, respiratorio, cardiológico o de otra índole,
sí,
toma un vial de Propolvit Defense cada mañana antes del desayuno.
Vale.
Que tomándolo tengo la mala suerte de contraer un catarro o empiezo a tomarlo estando acatarrado, doblo dosis, tomo una por la mañana de Propolvit Defense, otra por la noche. Cuando supere el cuadro agudo, me dejo ya con una sola dosis de Propolvit Defense al día hasta que termine el invierno.
Perfecto, pues estas son las recomendaciones del doctor, sobre todo en estos momentos, en esta época larga del año, ¿no? Desde el otoño, el invierno, después también la primavera, en que es tan fácil pues acatarrarnos. Esta es la recomendación del doctor. Propolvit Defense, un clásico de Marnix, vienen cómodos viales, se agitan un poquito para que luego al tomártelos tenga esta textura uniforme y todos los elementos estén ahí bien distribuidos en el líquido. Si solamente de momento lo que queremos hacer es prevenir, si queremos prevenir, que está muy bien, un vial en el desayuno, y si ya nos pilla con un puntito de catarro, pues uno antes del desayuno y después uno en la cena. ¿Eh? Es lo que ha dicho, ¿eh, doctor?
hasta que superemos el cuadro agudo y como nuestro sistema inmunitario se ha quedado un poquito alterado, seguro, pues seguir tomándolo para que evitar recaídas o nuevos episodios catarrales.
Bien dicho, doctor. Els productes que ens recomana el doctor Jacinto Valverde, ja sabeu que els podeu comprar, trobar, rebuscar, demanar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la seva completíssima pàgina web, que és fantàstica, on tenen allà catalogats tots els seus productes, també aquest Propolvit Defense. Haurien de crear els de Marnis un espai de clàssics, de grans clàssics. Això, mira, a la pàgina web ja enviaré la suggerència per a veure si ho contemplen. Però sobretot, 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 acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, ja sabeu que Marnis és un producte de proximitat, el trobeu en el vostre barri, molt a prop de casa vostra, allà, en farmàcies, parafarmàcies i Herbolaris, podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
El telèfon, el telèfon és la clau que obre la porta d'aquest espai per tots vosaltres. Venga, doctor, pues nada, me he bajado como siempre con un montón de correos. Vamos a ver los que nos da tiempo a responder. En este caso nos escribe María López desde Sitges y dice que desde hace un tiempo ha estado lidiando con episodios de dolor de cabeza. En ocasiones se pueden volver, pues eso, un poquito dolorosos, un poquito más fuertes de lo habitual. Dice que evidentemente cuando le duele la cabeza, nos pasa a todos, y en este caso María no es una excepción, es normal, pues nos afecta nuestra vida diaria, nos deja un poquito paralizados, no podemos funcionar bien, nos cuesta mantener atención, sobre todo que es muy desagradable. Dice que ha probado aproximaciones a la medicina natural, pero quiere explorar también el universo Marnis, y en este sentido pues le pide el doble consejo, un consejo más general, y a ver qué productos naturales de Marnis le pueden venir bien con estos dolores de cabeza. Es la consulta de María de Sitges.
Consulta muy habitual. Cefalea tensional es un dolor de cabeza que no suele ser excesivamente intenso, pero sí es un dolor sordo, como si tuvieras un casco en la cabeza, y continuo y constante, que sí es verdad que llega un poco a bajar un poco tu capacidad de trabajo, tu capacidad de hacer las cosas del día a día, claro. ¿Vale? Y es muy molesto. Y es muy habitual, ¿eh? Es muy, muy habitual, pues porque todos estamos sometidos a a mucho estrés de trabajo, a una vida excesivamente rápida, en fin, a mal descanso nocturno, a una mala alimentación, y eso quieras o no quieras, cada uno lo va somatizando en el, quizás yo creo, que la parte más delicada que tengas de tu cuerpo, y la manifestación de la cefalea tensional es muy, muy habitual. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno empieza a tener dolor de cabeza es, al primer síntoma de dolor de cabeza, tomar un analgésico.
Vale.
No digas, uy, me duele un poco la cabeza. Bueno, pero es leve, ya se me irá pasando. Craso error. Te va a doler más, ¿vale?
Craso error.
De caso, craso error. Vale. Tómate el analgésico, el que habitualmente tomes o el que yo vaya a recomendar ahora, en ese mismo momento, porque vas a yugular rápidamente el dolor de cabeza. Y desde el punto de vista de la complementación alimenticia, vamos a ir más un poco a la prevención que a aliviar el dolor de cabeza, que a veces resulta muy intenso y hay que utilizar analgésicos potentes.
Vale.
Pero para la prevención yo recomiendo tomar a todo el mundo que tenga dolor de cabeza del tipo que sea, de forma preventiva, todos los días tomar el DH Complex. Incorpora ácidos grasos omega 3, ¿vale? DH Complex, una capsulita al día antes del desayuno, para siempre, duela o no duela la cabeza.
Vale.
Y si te duele y quieres utilizar la complementación alimenticia, Marnis tiene un magnífico antiinflamatorio y analgésico a través de la cúrcuma y el alpagocito. No tiene nada que ver con los de farmacia. Y se llama Mialtrim.
Sí.
De 1 a 3 cápsulas al día, insisto, al primer síntoma de dolor de cabeza.
Pues esta es la recomendación que nos hace el doctor Valverde para ti concretamente, María, que te has puesto en contacto con nosotros con este puntito de dolor de cabeza que tienes últimamente. También, evidentemente, para cualquier oyente que se identifica con este, bueno, pues con este, con esta enfermedad un poquito desagradable, que es pasajera, pero que puede ir y viniendo pues con cierta habitualidad. Habitualidad creo que es una palabra que me acabo de inventar, doctor, pero bueno, no pasa nada. Con cierta regularidad, mejor, sí, exacto. Esto. Bueno, pues la prevención siempre es muy importante y en este sentido los amigos de Marnis tienen este magnífico producto, DH Complex, ácido graso omega 3.
DHA.
DHA, me había dejado la A, perfecto, ya me sonaba a mí, porque lo hemos recomendado más ocasiones,
sí,
y parecía que me faltaba algo. DHA Complex, con ácidos grasos omega 3, una cápsula en el desayuno. Este es un complemento alimenticio que va a prevenir, va a evitar que los dolores de cabeza pues sean tan intensos o tan frecuentes. Y luego, si ya te pilla con el dolor de cabeza, pues este puntito analgésico del Mialtrim, de 1 a 3 cápsulas al día. Fantástico producto para aliviar el dolor, para recuperarte un poquito mejor, para poder funcionar de manera más eficiente y que no nos deje paralizados este dolor de cabeza. Perfecto, pues tenemos una primera recomendación. Vamos con otra. En este caso nos escribe Javier Martí, dice, desde Girona, dice que quiere abordar un tema que afecta a su bienestar cotidiano. Dice que tiene un problema recurrente de gases, tiene gases, uh-huh. En este caso Javier. Dice, esta condición pues es bastante incómoda y me gustaría obtener un poquito de orientación sobre enfoques naturales para tratar de controlarla y reducir su incidencia. Y también, pues, cómo abordarlo desde el punto de vista natural. Pues nada, Javier en este caso tiene gases, a ver qué le podemos decir, doctor.
Bueno, también otra parte de nuestro cuerpo que tiene una gran trascendencia en cuanto a la somatización de los problemas, ¿vale? Sí. Porque además este es enormemente extenso, uh-huh. Y cada uno tiene una funcionalidad diferente y una inervación que no podemos nosotros controlar, ¿vale?
Sí.
Entonces sí es fácil que cada uno manifieste los problemas, pues, o de gases, malas digestiones, trastornos del ritmo intestinal, o ambos al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, lo primero para mejorar los gases, la primera fase de una correcta digestión es una buena masticación.
Ahora,
¿vale?
Sí.
Mastica los alimentos, dependiendo de la textura, el número de veces necesario para que tú lo tragues en forma de papilla. ¿Correcto?
Vale.
Muy importante.
Exacto.
Segundo, si puedes después de la comida y la cena, en vez de tumbarte en el sofá rápidamente, darte un paseo, mejor que mejor. Evita alimentos que sepas que son muy flatulentos y sobre todo bebidas con gas, ¿vale? Que también te van a provocar gases.
Uh-huh.
Y una vez que tenemos todo esto hecho, yo le recomendaría a la gente que tiene este problema que por las mañanas, antes del desayuno, para preparar nuestro aparato digestivo a la ingesta alimentaria,
sí.
El zumo de la aloe vera, ¿vale?
Sí, sí.
Marnis tiene un magnífico complemento que se llama jugo de aloe vera.
Uh-huh.
Es líquido, tiene un taponcito, pues en la raya del 20 mililitros antes del desayuno.
Vale.
Y específicamente para los gases, para intentar disolver esos gases, la menta, el carbón activado y el anís en forma de un complemento que se llama neocarbón.
Sí.
Neocarbón, tomamos 1 o 2 cápsulas después del desayuno, comida y cena.
Perfecto, pues en este caso... Sí, doctor, diga.
No, digo que está chupado esto.
Está chupado. Al final es así. A mí las recomendaciones estas sobre la masticación para tener una correcta digestión, para que no nos afecte, siempre me parecen muy interesantes. La masticación, comer con calma, comer sin pantallas, comer si puede ser bien acompañado, con una buena conversación.
Esto el ya... tiempo a la comida que hay que tener.
Exacto, dedicarle el tiempo a la comida. Esto es una reflexión que yo creo que aquí en Radio Estel tendríamos que hacer todos los trabajadores. En este caso, a mí me va bien, porque yo sobre las 2:30 me voy y puedo comer tranquilamente, pero los compañeros que a lo mejor comen aquí, pues a veces te pilla un poco el toro y no se come de la mejor manera.
No sé, Rafa, a mí me pasa igual, yo como en el hospital,
sí, sí.
Y sí, a veces puedo darle un tiempo más, otras veces tengo que comer como los pavos.
Claro, es así. A mí también me ha pasado en otros momentos, pero ahora por suerte puedo comer bien. Esto sí que lo tengo. Y luego el tema del paseo previo a la siesta, que también es muy interesante. Pero como complemento alimenticio, las recomendaciones del doctor, jugo de aloe vera, 20 mililitros. Jugo de aloe vera, 20 mililitros, y el Neocarbón, una o dos cápsulas antes de desayuno, comida y cena, que van a ayudar.
El Neocarbón después.
Ah, este es después.
Este es después.
Está bien, buena puntualización, porque como normalmente es antes.
Sí, pero este después, para intentar, claro, que esos gases se van formando,
claro,
intentar que no se formen, ¿no?
Perfecto. Pues el Neocarbón, en este caso, después, una o dos cápsulas después de desayuno, comida y cena. Y Javier de Girona, que tiene este problema de gases, seguro que funciona mucho mejor. Vamos con Marta de Reus. Vamos hasta Reus para responder otro correo electrónico. Dice que el deporte, mire, aquí tiramos hacia el deporte, es una parte esencial de su vida y que se esfuerza por mejorar el rendimiento, pues de manera constante, porque le gusta hacer deporte, le hace sentir bien, seguro que es así como a tantas personas. Dice, estoy interesada en conocer un poquito más cómo la medicina natural puede ser una aliada para optimizar el entrenamiento y la recuperación. Y pide si le podemos dar alguna recomendación específica, bueno, pues eso, para lograr este equilibrio en su práctica deportiva, que le vaya mejor, cómo la medicina natural pues le puede llevar a entrenamientos más, bueno, con mejor rendimiento. Es la consulta de Marta de Reus.
¿Rendimiento o me ha parecido ir mejor recuperación?
A ver, exacto, es optimizar entrenamiento, dice ella, y mejor recuperación, ambas cosas.
Correcto. Bueno, para recuperar mejor, ¿vale? Marnis tiene un magnífico complemento alimenticio que incorpora una serie de aminoácidos y de vitaminas y de sustancias que hacen que tu recuperación sea mejor, en un único complemento alimenticio que se llama Col Recovery.
Col Recovery.
Col Recovery, ¿vale? Viene en polvo y tiene un cacito, y tenemos que poner un cacito y medio. Bueno, pues en un medio litro o cuarto litro de agua,
eso,
¿vale? Y lo tenemos que tomar, lógicamente, después del ejercicio, ¿vale? Este es para recuperarte antes del ejercicio.
Vale, muy bien.
Si lo que queremos es tener un mejor rendimiento, bueno, pues en cuanto a que tengamos mejor resistencia,
sí,
a la hora de hacer ese ejercicio, yo le recomendaría tomar unos frasquitos que se llama Metal Endurance.
A ver, Metal Endurance.
Sí, está hecho a base de electrolitos para mejorar tu rendimiento, y son pequeños vialitos y te tienes que tomar un vial durante el tiempo que estés haciendo el ejercicio físico.
Perfecto, pues
de agua.
Para Marta, que bueno, que es importante para ella el desarrollo deportivo y esta actividad física, y también para cualquier oyente que nos esté escuchando que se identifique con esta consulta, que también quiera recuperarse mejor y tener mejor rendimiento, estas son las dos recomendaciones del doctor. Col Recovery para la recuperación, un cacito y medio disuelto en medio litro de agua, te lo vas tomando y eso antes del ejercicio, y eso luego te ayudará a recuperar mejor. Y si quieres mejor rendimiento, resistencia, Metal Endurance. Esto viene en viales, en este caso.
Sí.
Perfecto.
Y te lo tomas un poquito antes de empezar el ejercicio o durante el tiempo que estés haciendo el ejercicio, con un poquito de agua, porque aporta esa serie de electrolitos, magnesio, que vas a ir consumiendo durante el ejercicio, y que te van a hacer que tengas un poquito de más rendimiento.
Pues estas son las recomendaciones del doctor en el día de hoy. Hemos hablado de gases, hemos hablado de rendimiento físico, de deporte, y la primera oyente que nos escribía hablaba de dolor de cabeza, todo con recomendaciones de sentido común, de ayuda con su visión experta de doctor, y luego también estas recomendaciones, porque Marnis piensa en todo, tiene para todo, de complementos alimenticios para ayudar a llevar mejor pues cada cosa, porque de esto se trata este espacio, de que nos traigáis vuestras consultas y os ayudamos a vivir mejor, a tener menos dolor y vivir más sanos. Recordem que els productes que ens recomana el doctor els podeu comprar al Volaris para farmàcies i farmàcies. Podeu també consultar la seva completíssima pàgina web, tenen allà tots els productes ben catalogats, però sobretot, espai de proximitat, productes de proximitat. Marnis està a prop de vosaltres, a les parafarmàcies, a les farmàcies de confiança també el Volaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doncs, com voy cambiando de idioma, a veces se me mezcla. Doctor Valverde, que nos volvemos a escuchar muy pronto, que vaya muy bien el resto del día, y como siempre, muchas gracias por sus consejos y por estar con nosotros.
A ti, un abrazo muy grande.
Ai. Vinga, nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu ben farcits de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara, de seguida, el recull informatiu en el butlletí d'aquesta hora i tot seguit rematem el programa, el remata Joan Trias amb tot l'equip. Fem aquesta darrera hora de la caravana. Circulem encara fins a les dues. Això són els matins a Ràdio Estel. Això és la caravana.